Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 12 d'abril del 2026, aquesta setmana, a cavall de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, s'ha retratat el funcionament d'una determinada Espanya durant les dues últimes dècades. A l'Audiència Nacional, part de l'excúpula policial, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant, ha vist com arrencava el judici per la trama Kitchen. Parlem de la causa centrada en com es van investigar Luis Bárcenas, MVP indiscutible de tots els tresorers dels partits amb seu a l'Estat, quan va començar a ser un problema per al PP. La investigació, aquí està la gràcia, venia de les pròpies files populars i s'hauria fet presumptament utilitzant recursos públics sota el segell de la policia patriòtica. Dit d'una altra manera, el padrí amb tocs de Torrente i unes gotetes de l'escopeta nacional. El Suprem, José Luis Ábalos i Koldo García han afrontat unes primeres jornades del judici pel cas de les mascaretes que probablement els hauran portat més problemes a casa, de moment, que no pas als jutjats. La desfilada d'amigues degudament col·locades en empreses públiques i sense la feixuga necessitat de pagar un lloguer acosta aquestes dues figures del PSOE més ombrívol a la llegenda del rei emèrit, amb la diferència, és clar, que Ábalos i Koldo García, amb el dany corresponent a Pedro Sánchez, sí que s'asseuen al banc dels acusats. També s'hi asseuen des de fa mesos els membres de la família Pujol a l'espera que, a finals de mes, prenguin la paraula com acusats. De moment, el judici no ha servit per concretar cap de les acusacions i s'ha convertit en una nebulosa de testimonis, presumptes irregularitats de fa dècades i dificultats de la fiscalia per acorralar la família. La sensació és que, en els tres judicis, el millor encara està per arribar. Entre espionatges truculents, amigues entranyables i el contraatac dels Pujol, estarem entretinguts. Sobre si es farà o no es farà justícia, ja en parlarem un altre dia. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Núria Jar. Bon dia, Núria.
Bon dia, Roger.
Titulars. Les negociacions per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà acaben sense acord al Pakistan.
Han estat més de 20 hores de reunions. Els Estats Units diuen que han fet la seva millor oferta i l'Iran es retira de les converses perquè asseguren que els nord-americans tenen massa exigències.
Tot i les negociacions, Israel no ha deixat de bombardejar el Líban.
Ahir va fer una desena llarga de morts al sud del país. Fins ara el conflicte ha obligat un de cada 5 libanesos a deixar casa seva. Des de principis de març hi ha hagut més de 2.000 morts en aquest país i gairebé 6.500 ferits.
Familiars, amics i membres de la NASA van rebre ahir a la nit els astronautes de l'Artemis 2 en un emotiu acte públic.
Els quatre membres de la tripulació van compartir la seva experiència del viatge lunar amb el públic. L'astronauta Christina Cook va afirmar que la Terra ha de ser una sola tripulació, fent referència a acabar amb les diferències entre uns i altres.
Estiu 1993 de la Carla Simón és la millor pel·lícula catalana del segle XXI, segons una enquesta que publica avui el diari Ara.
Una enquesta que s'ha fet a 200 crítics i experts en cinema de Catalunya. El podi el completen dos documentals, En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà.
Pilota que prova de lluitar, Caçador al mig del camp, se l'endú bé, Marc, Caçador l'envia cap a la mínima, la podrà recuperar, apareix un Dimitrovic,
El Barça té encara més a tocar la Lliga. Ara té 9 punts més que el Madrid després de guanyar el derbi contra l'Espanyol per 4-1. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Amb dos gols de Ferran, un de Lamine i un altre de Rashford. Pol Lozano va situar el 2-1 per l'Espanyol, que encadena 14 partits sense guanyar i és l'únic equip que no ha guanyat aquest 2026.
Hansi Flick pràcticament va sortir amb tot, perquè Pedri i Lamine Yamal van jugar el partit sencer, malgrat que aquest dimarts juguen el pas a les semifinals de la Champions contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, poques rotacions, de fet, pràcticament cap, amb Gerard Martín, Eric García, futbolistes que també apunten a l'11 titular dimarts, un Gerard Martín que va donar l'ensurt, però que podrà ser titular dimarts. Flick diu que la Lliga no està guanyada i subratlla que no necessiten un miracle dimarts, només jugar com saben. L'Atlètic de Madrid, per cert, va perdre el camp del Sevilla per 2-1 i Simeone sí que va introduir un equip ple de suplents.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui sí que ve un canvi de temps, Jofre.
Sí, ja el tenim aquí, ja. Ara mateix el tapat, plou o plovisqueja, a l'Alpineu, franja de Ponent, també alguns punts doncs, de la Conca de Barberà i Priorat, que és on ha baixat més la temperatura respecte a ahir, hi ha 10 graus de diferència ben bé, ahir amb valors de 15, 17, 18... Avui els termòmetres entre els 7, 8, 10 graus. Lentament, doncs, aquest progressiu descens de les temperatures que s'anirà notant al llarg de la jornada, també entre la tramuntana, Portbou superant els 100 km per hora, i neva, de moment, amb cotes elevades de l'Alpineu, per sobre dels 2.000 metres també, però la cota de neu també ha d'anar baixant cap als 1.400, i a la tarda, a vespre, 1.000 o 1.200. Per tant, consolidant-se aquest descens de les temperatures, que la línia de la costa es notarà més a mitja tarda, vespre, no encara aquest matí, molta suavitat, però sense sol. Avui costarà de veure el sol, amb una pluja que ha d'anar fent, intermitent, a Ponent només, comarques de Lleida, sobretot, Terres de l'Ebre, i a partir de mitja tarda, vespre, doncs sí que ja començarà a estendre's a la resta del territori. Demà, tendència a la millora, amb temperatures normalitzades d'abril.
Avui, el suplement...
Avui al suplement tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc i Núria Oriols, i sumareu al periodista musical Luis Hidalgo. Com serà el concert de Rosalía al Sant Jordi? En quines condicions treballaran els periodistes i mitjans gràfics? A partir de les 9 avui, tertúlia també al voltant de Rosalía, amb el Luis Hidalgo, que se suma al Carles Monguilot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols, i la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral, que passejarà pels entorns del Palau Sant Jordi a veure si tenim els primers fanàtics, els primers devots de Rosalía, també fent cua a més de 24 hores del primer concert, que recordem és dilluns al vespre. A tot això, avui al tram final del suplement també ens visiten l'Oriol Rodríguez i el Yaray Iborra, dos periodistes que han publicat Buscant la Rosalía, és la primera biografia de l'estrella catalana més internacional. A les 10, la setmana tràgica de Lyon Sindreu i el Toni Rodon, la ressaca del derbi Barça-Espanyol amb una parella aparentment incompatible, són l'escriptora Anna Vallbona, és una fidel seguidora del Barça, mentre que el seu home, Albert Benzerki, és d'allò més perico. Com els va anar ahir? Quina samarreta escollirà el fill que tenen en comú? A partir de 11:15, avui aquesta parella separada per l'amor al Barça i a l'Espanyol. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. A l'Eclipsi, avui les nits de l'actor Pep Anton Muñoz, la Marta Ferrer i la Rosa Rodona amb el cine i els restaurants, i ho rematarem també amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Notícia d'aquesta matinada, les negociacions maratonianes de més de 20 hores entre els Estats Units i l'Iran acaben sense acord. Ja heu sentit, la delegació nord-americana encapçalada pel vicepresident J.D. Vance marxa de la capital del Pakistan amb les mans buides. Els iranians han anunciat que es retiren de les converses i acusen la Casa Blanca de tenir massa exigències. Anem en directe cap a Teheran per saber-ne l'última hora. Allà hi tenim els enviats especials, el Sergi Roca, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia. No hi ha hagut res a fer. Posicions massa allunyades i tothom cap a casa seva. Hi ha hagut reunió. L'Iran i els Estats Units s'han assegut al màxim nivell, cara a cara, per primer cop des del 1979. Això ja ha estat una fita, tenint en compte que Israel no ha deixat d'atacar el Líban en cap moment, a diferència del que demanava Teheran. Es van asseure, sí, però l'acord, si és que algú s'esperava que pogués arribar tan ràpid, ara mateix sembla ciència-ficció. Ho exterioritzava el líder de l'equip negociador dels Estats Units, J.D. Vance, just abans d'agafar l'avió de tornada amb aquestes últimes paraules.
We were negotiating in good faith.
Hem negociat de bona fe. Marxem amb una proposta molt senzilla per entendre'ns, que és la nostra millor i última oferta. Veurem si els iranians l'accepten. Gràcies.
We'll see if the Iranians accept it. Thank you.
Doncs no l'accepten. D'entrada, no l'accepten. Doncs el Ministeri d'Afers Estrangers diu que hi ha hagut entesa en alguns dels punts que s'han tractat durant tantes i tantes hores, però que enmig d'una atmosfera de desconfiança i sospites hi ha dues o tres qüestions molt importants on la distància ha estat del tot infranquejable. Mitjans iranians concreten que una d'elles seria la qüestió de l'enriquiment d'urani, però en Washington no passa. L'altra no costa gaire d'imaginar, que té a veure amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Diuen que l'Iran ha presentat propostes raonables, però que els Estats Units, tal com va fracassar en els càlculs bèl·lics, també han comès errors fins ara en els càlculs diplomàtics. I afegeixen que ara la pilota està a la teulada dels Estats Units. I si és així, doncs a veure què hi diu Trump, que ahir assegurava que tant li feia si hi havia acord o no, que ells ja havien guanyat, i que ara estic veient directament que ha fet una primera publicació a Truth Social on es limita, doncs, a linkar un article informatiu on es recuperen les idees del que ell mateix ja deia de tornar a l'Iran a l'edat de pedra, bombardejar centrals elèctriques i ponts o imposar un bloqueig naval a l'Iran que perjudicaria sobretot la Xina i l'Índia. El Pakistan, que tants esforços ha fet a nivell diplomàtic, que ha acollit centenars de membres d'aquestes delegacions dels dos països, demana que tothom continuï respectant l'alto el foc, que no decaiguin els esforços per arribar a una entesa, per tant. Però la realitat, Roger, és que a Teheran, uns iranians que ja ens deien que no eren gens optimistes amb aquestes converses, doncs ara tornen a estar expectants per veure en què es tradueix tot plegat en les properes hores i dies.
Gràcies, Sergi Roca, des de Teheran, en directe amb aquesta última hora, amb aquestes negociacions de moment fallides. Mentrestant, al Líban... El Líban i Israel continua bombardejant el sud del país, on manté activa la guerra contra la milícia pro-iraniana de Hezbollah. Aquestes últimes hores han mort almenys 10 persones i fins ara els bombardejos han obligat un de cada 5 libanesos a deixar casa seva.
Els enviats especials de Catalunya Ràdio al Líban han visitat un dels camps de desplaçats del centre de Beirut. A la capital libanesa, la situació s'agreuja cada cop més.
Jordi Baró, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane.
Un gran campament s'ha instal·lat davant del mar a Beirut amb centenars de tendes dels desplaçats per la guerra, a dues passes de la Corniche, el famós passeig marítim de la capital del Líban. Abu Ali, de 61 anys, explica amb els ulls vidriosos com resisteix el camp des de fa setmanes. Forma part dels milers de persones que han fugit de Dahiye, el gran suburbi majoritàriament musulmà xiita del sud de Beirut, feu de la milícia de Hezbollah.
Volia tornar a Dahiye, allà jo vivia a casa meva. Per què tenir por a la mort? Una persona mor a casa seva.
No hi ha lavabos a prop i les ONG locals treballen per assegurar que les necessitats bàsiques estan cobertes, sobretot preocupats per la falta d'higiene i les malalties contagioses, i amb la boca plena de crítiques cap a la falta d'acció humanitària del govern libanès.
Barcelona es torna a convertir en la capital de la solidaritat amb Gaza. Aquest migdia sortirà del moll de la fusta una nova flotilla per pressionar els governs perquè actuïn i posin punt final als atacs contra la població palestina.
Aquesta nova missió la integren una setantena de vaixells i més de 1.000 participants també d'una setantena de països. L'objectiu és denunciar el bloqueig sobre Gaza, portar ajuda humanitària i mantenir el conflicte palestí en el focus internacional. El coordinador i portaveu de la flotilla Global Sumut, l'activista Saif Aboukishek, ha explicat per què una missió així segueix important.
Un elemento que no ha cambiado entre la última flotilla y esta es el genocidio, la ocupación y la colonización de Palestina.
En aquesta flotilla hi participen una quarantena de catalans i també té el suport logístic d'Open Arms i Greenpeace.
Ucraïna denuncia que Rússia ha violat la treva per la Pasqua ortodoxa proposada pel president rus Vladimir Putin per aquest cap de setmana. Segons Kiev, Moscou l'ha vulnerat més de 460 cops des que va entrar en vigor ahir a les 3 de la tarda.
El cap de l'Estat Major ucraïnès ha compartit el balanç en un informe publicat a Facebook. La treva temporal de només 32 hores està en vigor fins aquesta mitjanit. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acceptat l'alto al foc que li va proposar el Kremlin i precisament ahir, fruit d'aquesta treva, els dos països es van intercanviar 175 presoners de guerra per bàndol.
Emotiu retorn dels quatre astronautes de la NASA a Houston, on s'han retrobat amb família i amb amics.
Ladies and gentlemen, your Artemis II crew.
Hores després de completar amb èxit el seu viatge al voltant de la Lluna, la tripulació de la missió Artemis II ha convertit la seva experiència, la primera dona a viatjar a la Lluna, l'astronauta Christina Cook, ha fet aquesta emotiva reflexió.
El que m'ha sorprès no és la Terra, sinó la foscor que l'envolta. La Terra només és un bot salvavides, suspès, immòbil a l'univers. Segurament encara no he après tot el que aquest viatge m'ha ensenyat, però hi ha una cosa nova que sé, i és que el planeta Terra, nosaltres som una tripulació.
You are a crew. Thank you.
Doncs ja ho sentiu, somrients i clarament emocionats. Els quatre astronautes han estat aplaudits per un auditori dret i entregat.
Hongria pot viure avui la fi d'una era si les enquestes l'encerten i el partit del primer ministre Viktor Orbán perd les eleccions. El líder ultranacionalista porta 16 anys al poder i afronta el repte de superar el conservador reformista Peter Madjar, ascendit del seu partit i que ha estat capaç d'aglutinar les esperances d'un ampli espectre d'electors. A Budapest tenim el Xavier Vilats. Bon dia, Xavier.
Bon dia. Hongria vota des de les 6 del matí en uns comicis crucials per a Europa i en què Viktor Orbán, a sot de Brussel·les, pot perdre el poder segons totes les enquestes. Una eventualitat, però, que no contempla Balázs Orbán, el director polític de la campanya del primer ministre i que ens atenia al míting final de campanya al Castell de Buda.
Hey, I'm very optimistic. Soc optimista que triaran Víctor Orbán com a opció segura. Crec que tothom entén que això no va només d'Hongria, sinó també d'Europa i de l'ànima d'Occident.
Algunes prospeccions atorguen dues terceres parts del vot a Peter Madyar, el líder del partit opositor Tisha, un conservador que aglutina però un ampli espectre de votants i que ha acusat Orbán d'alimentar la ingerència russa als comicis. El director polític de la campanya li responia així en declaracions a aquesta casa.
Creiem en la decisió democràtica de la gent. Si voten a favor de Viktor Orbán és la millor resposta que els podem donar.
Els comicis també es triaran 199 diputats del Parlament en unes urnes que tancaran a les 7 de la tarda.
Gràcies, Xavier. Avui també eleccions al Perú. El País Andí escull el novè president dels últims 10 anys després d'un llarg període d'inestabilitat política.
I sembla que cap dels 35 candidats que es presenten a la primera volta s'imposarà clarament en uns comicis on hi ha tres clars favorits. Els tres principals candidats són conservadors i al capdavant hi ha Keiko Fujimori, la filla del controvertit expresident condemnat per delictes contra els drets humans.
Tot i que, com ens explicava el Jofre Genué, avui tindrem un canvi de temps radical, baixen les temperatures, amb temperatures que es desplomaran respecte a aquests últims dies, estem vivint un mes d'abril de rècord.
En els últims dies, Catalunya ha assolit algunes temperatures de rècord per l'època. Per exemple, a Portbou, l'Observatori del Coll de Belitres ha registrat la primera nit tropical de l'any amb 21,6 graus i a Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat 19 graus, la mínima més alta en 112 anys de dades. A nivell mundial, el març també ha estat el quart més càlid registrat mai i la temperatura de l'aigua del mar ha estat la segona més alta en aquest període. Són dades de l'informe mensual publicat pel programa Copernicus. El director del Servei de Canvi Climàtic d'aquest programa, Carlo Buontempo, ha explicat a Catalunya Ràdio que, tot i que sempre hi pot haver variacions, les onades de calor s'avancen.
De promig, la temperatura augmentarà, les onades de calor seran més freqüents, duraran més i moltes vegades, com ha sigut ara a l'abril, arribaran abans durant l'any.
I avui també ens fixem en aquestes baixades de les temperatures a Groenlàndia, on tres científics catalans surten avui cap a Groenlàndia per investigar el clima d'aquesta illa àrtica i les afectacions del canvi climàtic pels ecosistemes i la població local. 3Cat Info acompanya tota la campanya amb una enviada especial. La Montse Poblet és la nostra especialista en crisi climàtica.
L'expedició la formen quatre especialistes en àrtic i en minerals, tres catalans i un canadenc, que durant 15 dies recorreran els llacs del nord-oest de Groenlàndia per extreure'n sediments amb els quals poder llegir què ha passat amb el clima d'aquesta zona en els últims 10.000 anys. El clima de Groenlàndia influeix i molt en tot l'hemisferi nord. Conèixer-lo permet entendre alguns dels fenòmens meteorològics que ja estem vivint i fer prospeccions del que ens passarà. Ens ho explica Santi Giral, el cap de l'expedició.
La Dana de València és un dels clars exemples de com aquesta perturbació de la corrent en gel pot acabar generant fenòmens extrems. Això no està anant a menys, està anant a més. I aquest és el gran problema. Per això ens estem anant a estudiar el clima a Groenlàndia, perquè hem d'entendre què està passant allà dalt per poder fer els models de clima en aquesta zona d'aquí.
L'expedició que Giral i el seu equip fa 2 anys que preparen surt aquest vespre de Barcelona amb 160 quilos de material que ha de permetre suportar temperatures que poden arribar als 25-30 graus sota zero i, sobretot, extreure els sediments que van a buscar.
La barrina del gel és el que ens ha de servir de travessar la columna la capa de gel que ens trobarem, que serà entre 2 i 3 metres de potència. Aquesta és l'única peça que no podem perdre.
La base de l'expedició s'instal·larà a Kanak, un poble de 600 habitants on viuen bàsicament inuits. Des d'allà, amb trineus arrossegats per gossos, s'arribarà als punts des d'on els quatre científics, carregats amb tot el material d'extracció, hauran de caminar sobre la neu i el gel per anar fins als llacs.
De tornada a Catalunya, 2 escaladors ferits crítics a Montserrat en caure als pedres de grans dimensions a sobre. Es tracta d'una dona i d'un home de 30 anys que estaven fent una via a la zona d'escalada coneguda com el Columpi.
Els bombers van rebre l'avís per part d'una tercera persona que se'ls va trobar tots dos inconscients a tocar de la via, que és a prop de l'aparcament de Can Jorba, al Bruc. La dona, amb lesions greus, va ser la primera a ser evacuada i traslladada a l'Hospital de Bellvitge. L'home va rebre una primera assistència in situ perquè tenia una aturada cardiorrespiratòria que es va aconseguir remuntar. Després el van traslladar amb helicòpter a la Vall d'Hebron.
El govern espanyol critica el discurs del rei emèrit Joan Carles I, que ahir va rebre a París un premi per les seves memòries, un guardó que li va atorgar una entitat privada.
El primer que s'hi ha pronunciat és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha dit que el que hauria de fer l'excap d'estat espanyol és demanar disculpes.
La única cosa que tengo que decir sobre el rei emèrit es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España.
El rei emèrit, amb evidents dificultats de mobilitat i de lectura del text que portava preparat, ha admès errors, tot i posar en valor la seva tasca durant la transició.
Soc conscient que ningú és profeta a la seva terra, però sempre he tingut molt clar que la democràcia, el respecte a l'ésser humà i el progrés de la societat espanyola eren els objectius pels quals havia de treballar sempre.
L'emèrit ha estat acompanyat en tot moment de les seves filles, Helena i Cristina, i el seu net gran, entre altres familiars. Entre els polítics que hi han assistit hi havia l'exprimer ministre francès Manuel Valls.
Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat que tornarà a presentar-se a les eleccions municipals del 2027.
Salellas ha destacat la feina feta amb Junts i Esquerra al govern i considera que és un pacte que es pot tornar a produir de cara al següent mandat.
Amb un objectiu clar, que és acabar tota aquella feina que hem pogut començar durant aquests 3 anys, que ens agradaria que hagués pogut anar més ràpid, que som conscients que no hem aconseguit tots els objectius que ens havíem plantejat.
Salellas es podrà tornar a presentar perquè la CUP i Guanyem Girona han modificat els seus codis ètics que permeten a l'actual batlle que torni a ser alcaldable. L'alcalde de Girona ha situat l'auge de l'extrema dreta com un dels principals reptes del següent cicle electoral. Alerta de l'existència d'un trumpisme que pot adoptar diferents formes ideològiques i que, segons ell, cal combatre des de l'àmbit municipal.
Estiu 1993, de Carla Simón, encapçala la llista de les millors pel·lícules catalanes del segle XXI. És una classificació que és el resultat d'una enquesta a 200 experts que ha liderat el diari Ara. Avui la publica en paper, ahir la tarda va sortir en format digital. El podi el completen dos documentals, En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà, Marc Garriga.
Aquesta iniciativa del diari Ara confirma que les dones cineastes tenen un lloc cada cop més rellevant. De fet, Carla Simón no només ocupa el primer lloc, sinó també el nouè amb Alcarràs. I entre els 25 primers llocs hi ha cintes de Marc Coll, Neus Ballús, Helena Martín o Isabel Cuixet. D'altra banda, Albert Serra situa 4 títols en els primers 20 llocs i també hi ha presència destacada d'Isaquí La Cuesta, Pere Portabella, Cesc Gai i Carlos Marqués Marcet. A tot això, l'absència de títols com el 47, Casa en Flames o qualsevol, de J. Bayona, confirma la divergència entre crítica i públic, com ho confirma l'autor de l'estudi, el periodista Xavi Serra.
Jo no crec que la crítica estigui en contra del cinema popular, més aviat del contrari. Que no coincideixin els gustos vol dir que hi ha altres coses que es valoren. No vull menystenir ni el criteri del públic ni el criteri dels crítics, però clarament són camins que sovint són divergents.
El diari Ara publica la llista íntegra avui mateix.
L'informatiu del suplement.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement. Llibre de l'amor. Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de l'Abacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Abacus, Sant Jordi és més. La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril, a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Aquesta tarda, el Tot Gira, anem fins a l'infern del nord.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda, viurem el tercer monument ciclista de la temporada, la París-Roubaix, amb Isaac Vilalta i Mireia Benito.
Tadej Pogacar vol el monument que li falta al palmarès per igualar amb Eddy Merckx.
També us explicarem la final de l'Europe Cup femenina d'hoquei patins.
El Voltregà vol portar a casa el primer títol europeu de la temporada per l'hoquei català.
A les 6 de la tarda, València-Mestalla-Sant Andreu. Els quadribarrats a un pas de l'ascens a primera ref.
A més, seguirem el Chelsea City a la Premier, l'Europa Terol i el Barça Bilbao d'ACB.
Tot gira.
Avui, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
L'informatiu del suplement.
6 minuts per 8:45. La victòria del Barça al derbi del Camp Nou confirma que aquesta lliga és pràcticament blaugrana. Ara només un daltabaix evitaria el títol. Ja són 9 punts, 9 més que el Madrid, després de guanyar l'Espanyol per 4-1. Un Espanyol que encadena 14 partits sense guanyar.
Pica el corn a la mínima mal, tancadet al segon pal, la rematada i el gol, 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 gol. Ferran.
Doblet de Ferran Torres, autor de l'1-0 i també del 2-0 gràcies a la mínima mal.
Recupera el Barça, se l'endú la mínima mal des de la banda dreta amb l'exterior del peu, fa la passada cap a Ferran. Xuta Ferran, farà el segon. Ferran.
Pol Lozano va escurçar diferències per l'Espanyol amb un fort xut.
Pilota per Expósito, penja la pilota, compta el cop de cap i ha arribat Quique, el xut i el gol.
Mira, gol.
Però Lamine va sentenciar amb el 3-1 ja al final per arrodonir la seva gran actuació.
Pilota que prova de lluitar, Caçador al mig del camp, se l'endú bé, Marc, Caçador l'envia cap a la mínima, la podrà recuperar, apareix un Mitrovic,
i pràcticament de manera consecutiva el quart gol del Barça de Rashford.
De Jong supera Dimitrovic, aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company. De Jong pica la pilota, la controla el Rashford, gol!
Només queden 7 jornades pel final, això són 21 punts en joc i el Barça té la Lliga del tot encarrilada. A més, s'emporta una bona dosi de moral per intentar la remuntada aquest dimarts al Metropolitano. Albert Benet, bon dia.
Bon dia,
l'entrenador. Hem de treure la calculadora perquè la setmana passada explicàvem que si el Barça ho guanyava tot es podia proclamar campió contra el Real Madrid al Camp Nou. Ara, com que la diferència s'ha eixamplat, això continua així?
Ara es podria produir el passadís, el Camp Nou. En tot cas, és el que dius, falta doncs, determinar el dia, però el Barça sembla que aquesta lliga la té al sac. Hansi Flick va sortir amb un 11 que no tothom va entendre. Amb el partit de dimarts en l'horitzó, Pedri va ser titular, va jugar el partit sencer. Igual que Lamine, també va ser titular Eric García i Gerard Martín, futbolistes que apunten a titulars al Metropolitano. Després del partit, en perspectiva, es va veure que Flick tenia un pla, que volia tancar la Lliga i sortir reforçat per dimarts sense fer rotacions massives, sinó amb la gestió dels minuts que va considerar convenient. I la jugada li va sortir rodona. Ferran va fer una celebració amb missatge, amb uns gestos com dient «parleu, parleu», i després també assenyalant-se la cara somrient, un missatge als seus detractors que també va fer públic a DAZN un cop acabat el partit.
Siempre suele haber ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
I ara sentireu Flick amb la traducció simultània de la roda de premsa, com és habitual, un Flick que posava freda a mà a l'eufòria.
Per mi encara no està fet. 9 punts d'avantatge està bé, dona bones sensacions, però hem de fer els deures. No podem dir que ja està fet. No, aquesta actitud és errònia i no l'accepto jo.
L'entrenador del Barça s'enfocava ja en dimarts, on cal remuntar-li a l'Atlètic de Madrid un 0-2 per ser a les semis de la Champions.
Per mi, a veure, no necessitem un miracle. Necessitem jugar el nostre millor futbol, i això ho podem fer. En el partit de dimecres vam ser millors, vam controlar el partit a la segona part també, i moltes coses són possibles per nosaltres també.
I l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, decebut per la falta de contundència en els gols encaixats.
El primer de córner és una vergonya, el segon ve d'un duel al mig del camp que no és una acció d'atac, perquè no és una acció d'atac, que tenim la pilota per contraatacar nosaltres, Romero comença a tirar, ens guanya el duel, ens guanya Gavi un duel de cap, és per cagar-se, i després la jugada al tercer gol doncs passa el mateix, un duel al mig del camp que tenim la pilota per jugar fora, la perdem i acaba en situació de gol. A partir d'aquí hem estat molt a prop de poder empatar, però no pots cometre aquests errors a un camp com aquest.
Va ser un derbi, diríem, que amb menys tensió que altres vegades, però així tot n'hi va haver de tensió, com és lògic, rivalitat màxima, com ja és habitual. I al final del derbi hi va haver alguna picabaralla entre alguns jugadors, sobretot amb Gavi pel mig, entre ell i Pere Milla. Després Pol Lozano i Cancelo també es van dir alguna cosa. I a DAZN, Lozano no va voler explicar què havia passat, però sí que va enviar un missatge als jugadors del Barça.
No, da igual. Qüestió de futbol... Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir.
Per cert, que pensant en dimarts, De Jong va reaparèixer en el tram final, jugant uns minuts tal com estava previst, i va donar la passada de gol de Rashford en el 4-1 definitiu. El davanter anglès també havia sortit des de la banqueta. Gerard Martín va donar l'ensurt, però apunta a titular dimarts, tot i que va haver de ser substituït. Quan es va acabar el derbi i va haver comunió amb la grada, es van sentir aquells crits de «si se puede», així en castellà, abans del partit de dimarts. Sí que va fer rotacions Diego Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid. Va sortir amb un equip ple de suplents en la derrota al camp del Sevilla per 2-1. També jugats ahir a la Lliga, Real Societat 3, Alavés 3 i Elx 1, València 0. El Barça d'en Vol, campió de la Lliga Sobal per 16a vegada seguida, després que el Logroño perdés contra el Bidasoa, el Barça es va proclamar campió de manera passiva.
El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton, com estàs?
Una mica més descansat, a partir d'ara ja dormirem millor.
Has recuperat hores de son?
Unes quantes, no gaires, perquè he estat pendent també de les últimes hores, però sí, unes quantes ja n'he recuperat.
Hem de rebatejar aquest espai com la Lluna és plana. En comptes de la Terra és plana, després d'aquests últims 10 dies d'Àrtemis, hem redescobert que la Lluna és plana.
Sí, sí, es veia plana, no em diguis. A les fotografies es veia rodona, però plana. Potser sí que ho és,
Ens hem recordat molt d'aquestes paraules de Neil Armstrong. Petita passa per l'home, gran passa per la humanitat, perquè aquesta última missió lunar de la NASA ja fa un dia que és a casa, ha estat tot un èxit, ho vam anar explicant en directe aquí al suplement, i ara el que ha passat aquestes últimes hores són els homenatges. A l'arribada a Houston dels 4 astronautes que s'han retrobat amb la família i amb els amics.
Ladies and gentlemen, your Artemis II crew.
I això és el que deia la primera dona a viatjar a la Lluna, és l'astronauta Christina Koch, o Cook, que ha fet aquesta emotiva reflexió.
El que m'ha sorprès no és la Terra, sinó la foscor que l'envolta. La Terra només és un bot salvavides, suspès, immòbil a l'univers. Segurament encara no he après tot el que aquest viatge m'ha ensenyat, però hi ha una cosa nova que sé, i és que el planeta Terra, nosaltres som una tripulació.
You are a crew. Thank you.
Una altra vegada pell de gallina, Joan Anton.
Sí, a més les imatges són molt boniques. Jo recomano que es busquin en el moment en què ella s'emociona molt al dir això i s'aixequen els seus companys, de la tripulació, els seus tres companys, i se li abracen a l'escenari. Val, podem pensar que és el típic show nord-americà i una mica de show, evidentment, té. Ells saben fer aquesta posada en escena, és típica nord-americana, però se la veu molt emocionada i se la veu que ho diu de debò. I justament les paraules que ha pronunciat abans, del tall que hem posat, explica el que per ella és un equip. I ella, d'alguna manera, diu, jo sempre he pensat el que és un equip i sempre m'he entrenat en un equip, però un equip realment ara estic aprenent el que és, no? Que és que tots estem pendents de sacrificar-nos pels altres. I això a cada minut. I això és el que ella explica que s'ha viscut en aquesta missió. Evidentment, ara estan exultants. És allò que passa, no?, quan has fet una gran fita i estàs exultant i tot és emoció. Però realment penso que paga la pena reflexionar amb el que s'acaba de fer, en independència del país que ho ha fet i de qui lidera aquest país.
Estan tots sants i estalvis? Han passat totes les proves que havien de fer, tots els reconeixements mèdics, o encara hi ha algun protocol més?
No, hi ha la tira de protocols. Mira, els primers els han passat, i els han passat bé. Hi ha una prova, molt divertida o no, que els hi fan, és tradicional, els hi fan pujar una escala. I això ho fan justament a la que en retornen, hores després de que retornen, els fan pujar una escala i portar un pes. Pensem que han passat 10 dies a l'espai, no és molt, però han passat 10 dies sense notar el seu propi pes. De manera que, clar, quan tornen, el cos reacciona a tot això. Els tripulants de l'Estació Espacial Internacional, que els fem estar 6 mesos, imagina't, aquest sí que ho nota moltíssim. Doncs han pujat aquesta escala, han pes, l'han baixat, i la prova de l'escala l'han passat la mar de bé. Ara donaran mostres, si no ho han fet ja, de sang, de saliva, d'orina, els hi faran una resonància. Varen veure, Roger, si t'hi fixes, a les imatges de retorn, es va veure la cara inflada. A la Cristina Cox se li nota molt. Això és molt típic del retorn a la Terra d'astronautes, perquè s'han acumulat fluids mentre eren a l'espai sense sensació de pes, s'acumulen fluids que es distribueixen per tot el cos i també van a la cara, que se'ls nota inflada. Ara també el que s'haurà de veure, una cosa superimportant, és quan ells ja estiguin bé, hagin passat totes aquestes proves, començaran a explicar tot el que han vist, tot el que han notat de la nau. Recordem que el gran objectiu d'aquesta missió era provar la nau Orion, que sembla que ha funcionat molt bé. Els sensors, evidentment, està plena de sensors, hi ha un munt de dades tècniques, però també interessa molt les dades orals, el que ells expliquin sobre com de fàcil o difícil ha estat maniobrar aquesta nau i tot el que han notat. I una cosa que preocupa molt, Roger, i que serem superpendents, és de l'escut tèrmic. Aquest escut tèrmic en què tots patíem, que ja va mostrar danys en l'Artemis 1, a la prova d'Artemis 2, i això ha fet que el retorn d'Artemis 2 es fes de manera diferent, es fes en un angle d'entrada a l'atmosfera diferent, però caldrà veure si hi ha danys o no, perquè aquest mateix escut tèrmic és el que s'hauria d'utilitzar a les missions següents. Si no es pogués utilitzar, si hi hagués desperfectes importants, això podria significar un endarreriment en el projecte de retorn tan ambicionat a la superfície de la Lluna. I una altra cosa, Roger, que haurem d'estar pendents és què passa amb Trump. Perquè a la videoconferència que va fer Trump, quan encara els astronautes eren a l'espai, ja havien passat pel darrere de la Lluna i els felicitava, els va convidar formalment a visitar-lo al despatx Oval, a la Casa Blanca. I ara veurem què passa. Ara s'espera aquesta invitació, a veure si es produirà o no i quan es produirà perquè els astronautes el vagin a visitar.
Em fa la sensació que no deixarà perdre una oportunitat com aquesta Donald Trump, per molt que hagi estat en un segon pla durant tota la missió, jo i que aquesta visita al despatx Oval segur que es produeix ben aviat, amb el panorama que té més intern polític i extern, evidentment.
Sí, sí, el pot utilitzar perfectíssimament per desviar una mica l'atenció, sí, sí.
No pot desaprofitar una oportunitat com aquesta. De massa muscular, de massa òssia, més enllà de la cara inflada, també?
Sí, 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 a veure, hi ha hagut pèrdua, segurament, no tinc les dades, però podem assegurar que n'hi ha hagut, però ells cada dia, allà a la càpsula Orion, mentre viatjaven, han fet exercici. De fet, era obligat a la rutina del dia, tenien exercici, a més, exercici intens. Són 10 dies, ja et dic, no és una estada com la que fan els astronautes de l'Estació Espacial, que s'estan com a mínim 6 mesos. Només han estat 10 dies. Per tant, hi haurà hagut una mica de pèrdua, no gaire, i es recuperarà de seguida.
Estem fent moltes comparacions aquests dies amb el projecte Apollo 11 de fa gairebé 60 anys. Quines diferències hi ha entre la tornada a la Terra d'Aldrin, d'Armstrong, de Collins i la d'aquests 4 astronautes de l'Orion?
Oh, n'hi ha moltíssima, Roger, perquè mira, en aquell moment, a l'època dels Apollo, clar, no sabíem res de l'espai, és tremendo, i a més, i no sabíem res de la Lluna, de manera que quan van arribar Armstrong, Aldrin i Collins es van haver de confinar en una quarantena estrictíssima, de 21 dies, perquè es temia per contagi, és a dir, es temia que hi hagués, no sé, doncs, microorganismes a la Lluna que ells poguessin haver portat amb els vestits espacials i que poguessin provocar un contagi a la Terra, de manera que els van confinar. Són clàssiques ja les imatges del president nord-americà en aquell moment, doncs, per la finestreta de la càpsula de confinament felicitant-los, però separats per aquesta porta que no van poder obrir en 21 dies. Ara ja no hi ha quarantena, ni va haver a l'anada, però era una quarantena ho vam explicar, de bombolla familiar, era una quarantena suau, tova, per impedir el contagi d'alguna malaltia de la Terra que poguessin portar cap a la nau, però a la tornada, evidentment, ja no hi ha hagut quarantena. Hem vist la retrobada directa amb els familiars, amb els amics. A més, després, la comoditat del viatge, si se li pot dir comoditat. La càpsula Orion és un 50% més grossa per dins, té un 50% més d'espai. Hi ha una comparativa que ha circulat per les xarxes socials aquestes últimes hores i que jo també he repiulat, on hi ha la comparativa amb dibuix il·lustrat. La comparativa entre el que era la càpsula de l'Apollo 11 i la càpsula Orion i com anaven els astronautes. I és que és increïble quan veus la de l'Apollo 11, només amb 3 tripulants, dic només perquè la d'ara n'ha portat 4, i se'ls veu allà confinats dins d'una nau petitíssima, petitíssima, on varen haver d'estar aquells, crec que van ser 6 dies o no, més, devien ser 8 dies de missió. I després una altra diferència en el retorn és que en el primer grup de bussejadors que s'hi ha acostat a la missió actual, Artemis II, hi havia metges. De fet, en la primera inspecció que es fa, de seguida doncs és física, de com estan ells físicament. Varen veure també les imatges com els ajudaven, no, a caminar i a posar-se drets. Hi ha moltes diferències. I després, respecte a la càpsula, la càpsula de l'Apolo 11, que es deia Columbia, es va recuperar pujant-la amb helicòpters. La d'ara no. Integrity, que és la de la càpsula Orion, és massa pesada per haver fet això, i hem vist a les imatges també com hi havia un vaixell que és com si s'obrís i a la coberta inundable interna del vaixell entrava flotant la nau Orion, que és aquesta que s'ha recuperat perquè ara s'haurà d'inspeccionar.
Diem que ha estat una missió històrica, la d'Orion, la d'Artemis II, entre altres coses perquè han arribat al punt més llunyà al qual hem viatjat mai. Però, de fet, Joan Anton, ha estat una missió de batre més rècords encara.
Sí, mira, d'entrada, formàvem part de la tripulació una dona i una persona negra. En la primer cop que es va a la Lluna. Recordem que no van baixar, però és igual, van donar un tomb. És el primer cop que una dona i una persona negra van tan lluny. També un astronauta que no era dels Estats Units, que era de Canadà, que és el Jeremy Hansen, que és el primer cop també que això passa. Com deia, s'ha establert el registre de màxima distància que s'ha anat i s'ha superat el rècord anterior, que era de l'Apolo 13. En concret, mira, la xifra oficial és una mica per sobre s'ha anat dels 406.000 quilòmetres de distància de la Terra. Per primer cop, també, en una missió tripulada, s'ha emprat comunicació per làser amb la Terra, que és una comunicació capaç de transportar més dades en el mateix temps. Hi havia un altre rècord que estaven pendents, però aquest no s'ha superat, que és el de la reentrada a l'atmosfera a la màxima velocitat. De fet, la nau va entrar a quasi 40.000 km per hora, però finalment no va poder superar la reentrada més ràpida que s'ha fet, que és la de l'Apolo 10. I després, un altre rècord que s'ha establert és el rècord de conversa directa entre astronautes a l'espai. El passat dia 7 es va fer una conversa entre els tripulants de la nau Orion i alguns dels que es trobaven a l'Estació Espacial Internacional, i els separaven més de 375.000 quilòmetres. I això sí que és rècord, una conversa de hola, com estàs? Doncs a 375.000 quilòmetres entre astronautes. Quins no han estat els rècords o quines no han estat les fites inèdites? Doncs mira, que això ho hem comentat molt. No és el primer cop que els humans passem pel darrere de la Lluna, això ja m'ho he explicat. No és el primer cop que veiem la cara oculta, això ho van fer les tripulacions dels Apolo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Tot i això, és cert que les condicions d'il·luminació que han vist aquests tripulants d'Artemis 2 són diferents. Han pogut veure detalls a la cara oculta de la Lluna que no s'havien vist prèviament, però perquè les condicions d'il·luminació eren diferents. Tampoc és el primer cop, per molt emocionants i superxules que ho són, que tenim imatges de la Terra des de la Lluna. Aquesta imatge que s'ha fet viral també de la Terra tan bonica. La nit de Nadal de l'any 1968, l'Apolo 8 va aconseguir la primera fotografia, que es va convertir en icònica, on es veu la Terra. Ara bé, clar, la tecnologia de càmeres que tenim avui no té res a veure amb la que tenien ells, i per tant la qualitat del que s'ha fet ara és molt, molt superior. I pel que fa al pas pel darrere de la Lluna, que també hi ha hagut confusió, el seu màxim acostament d'Artemis 2 d'Orion van passar a 7.400 quilòmetres d'altura, que això és molt, molt, molt alt, és molt lluny de tot el que feien els Apolo. Pensa que els Apolo, a part que després baixaven, però quan es posaven en òrbita passaven només a centenars de quilòmetres d'altura de la Lluna, i aquests s'han passat a 7.400. Per tant, aquí no és que no hi hagi hagut rècord, és que ni de bon tros s'han acostat els de l'Apolo. Per tant, ja veus, molt rècord sí, però també informacions que hem de puntualitzar que no ho van ser.
Tu creus que el fet de que aquests quatre astronautes hagin estat els escollits per aquesta missió de l'Artemis 2 els descarta per futures missions a l'espai? És a dir, hi ha una alternança en la tria?
No, a veure, sí que hi és, sí que hi ha aquesta alternança. No els descarta, Roger, perquè mira, ells anteriorment han anat a l'espai. De fet, Victor Glover, que és el tripulant negre, havia anat amb naus de SpaceX. De fet, va anar amb la missió més històrica que ha fet SpaceX, que va ser la primera tripulada. Tots ells, i Christina Koch, que és la dona en aquest moment que té el registre d'estada més llarga en un únic vol, en una única missió, a l'espai. No, no els descarta. El que sí que, òbviament, no els faran anar de seguida i són, quedaran dins del grup d'astronautes de la NASA, de la plantilla d'astronautes, i en algun moment se'ls pot requerir. Pensa que si es compleixen els plans, que podem discutir l'any, podem discutir si serà 2028, si serà 2029, però és igual, això passarà, ja no tornarem a deixar la Lluna. És a dir, les tripulacions, les missions tripulades a la Lluna seran freqüents i arribarà un moment que tu i jo, Roger, estiguem parlant i siguin constants, no freqüents, sinó constants. Això ho veurem. Queden uns anys, però això ho veurem. De manera que els astronautes, a veure, vaig a utilitzar una paraula una mica... Es reutilitzaran. Vol dir que tornaran...
Es reciclaran.
Clar, es reciclaran i amb gent amb molta experiència, com són aquests.
Escolta'm, què poden haver cobrat aquesta gent per anar fins a la Lluna?
No ho sé, Roger, no. De debò, no en tinc ni idea què cobra un astronauta.
Això no ho expliquen,
ni...
eh?
No, bueno, que jo sabia, no, ni si hi ha plus per haver fet aquesta missió, ni si hi ha plus de risc espacial, que segur que n'hi ha, eh? Però no
tinc
ni idea.
A veure quina és l'assegurança, eh? Que ho cobreix, eh?
Clar, però mira, m'atreveixo a dir-te una cosa. Bueno, clar que aquí hi ha molt de Joan Anton amb el que et diré, però estic segur que els hi agrada tant l'ofici que tenen que el tema de sou, òbviament, és important, i es juguen la vida, i més aviat per les seves famílies. És a dir, que si els hi passés alguna cosa, que quedessin arreglades les famílies com a mínim, no? Però els hi agrada tant la feina que fan, i això ho han comentat més d'un cop, que estic segur que no, la pela no és la primera cosa que miren. Mm.
I ara què, Joan Anton? De què estarem pendents aquests propers dies?
Doncs mira, això que deia, l'escut tèrmic. És molt important saber si aquest escut tèrmic ha resistit bé. Això, que sembla un detall menor, no ho és gens, perquè ja et dic, mira, les proves d'Artemis 1, que no eren tripulades, bueno, de fet hi anava un maniquí, es va veure que hi havia desperfectes importants a l'escut tèrmic, que qualsevol d'aquests desperfectes hagués pogut fer explotar la nau en el moment del retorn, que és el moment més estressant, 2.800... graus de temperatura. En aquell moment es va haver de prendre una decisió. I la NASA va dir, què fem? Tornem a redissenyar completament l'escut tèrmic? Això significava un endarreriment de tot el programa espacial nord-americà. O aprofitem la tecnologia que ja tenim, aquest escut tèrmic, i el reforcem, és a dir, fem com no sé, pedaços, així parlant col·loquialment. I això és el que es va decidir fer per Artemis 2. De manera que tots estaven molt pendents i ha funcionat bé. Però ara s'haurà de veure si també hi ha danys en aquest escut tèrmic, perquè si n'hi ha, no es pot simplement continuar en aquest mateix escut, i això sí que significaria un endarreriment de les pròximes missions. Això és una cosa que estarem pendent. L'altra que estarem pendent és de l'estat de salut, però tot indica que estan perfectament, i aquests exercicis que faran aquests dies els resituaran al nivell de salut òptima que tenien quan van sortir. I l'altra, ja ho he dit, que és a veure ara què fot en Trump de tot això, en el mateix moment en què està proposant una reducció, un tall del pressupost de la NASA per l'any que ve del 25%. Hi ha unes imatges, Roger, la gent que en sap de reconèixer coses facials, no? Gestos i tal, en el moment de la videoconferència en què el Trump els truca i els felicita, i ells quatre són en primer pla a la nau, com eviten, els quatre, com eviten contacte visual? Com juguen amb un micròfon que tenen al davant, amb el micròfon que tenen al davant, que és un micròfon que està flotant, perquè no hi ha pes, com juguen en el micròfon mentre el Donald Trump està parlant. O sigui, la gent que ha analitzat això ens fa notar detalls, de dir, mira la reacció corporal que tenen els astronautes amb el president. Molt diferent de la reacció històrica d'altres missions històriques amb el seu president, molt, molt, molt diferent. Per tant, hòstia, és que això, per un costat els felicita, per l'altre està directament assassinant a la NASA.
Joan Anton Català, Missió Nutella, moltes gràcies, una abraçada, descansa. Igualment. Aquesta setmana, recupera't, cuida't, fins aviat.
Gràcies, adeu.
El suplement amb Roger Escapa.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. No és dolç, però és ric.
No sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos.
Well, that's a difficult one.
Aquesta és difícil, eh?
A la taula del caníbal, Jancy Robinson, Master of Wine i una de les crítiques de vi més influents i respectades del món.
Me,
i per mi, so diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Nosaltres, com a periodistes, intentem fer una aproximació el més ajustada possible a la realitat, als fets, però sempre hi ha un petit marge, que és el de la teva interpretació, és el de la subjectivitat.
Aquest diumenge, la periodista Agnès Marquès.
Per què vas decidir ser periodista?
El fet de viure en un lloc on el carrer és tan conflictiu, perquè als anys 80 el carrer a Bilbao era molt conflictiu, quan vius o creixes en un lloc on l'entorn és tan evident, crec que prens consciència molt d'hora de que hi ha un món que s'ha d'explicar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sí que crec que el silenci, això amb els anys vaig a més, el silenci és un luxe.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Les negociacions per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà acaben sense acord al Pakistan.
Han estat més de 20 hores de reunions. Els Estats Units diuen que ha fet la seva millor oferta i l'Iran es retira de les converses perquè asseguren que els nord-americans tenen massa exigències. Tot i les negociacions, Israel no ha deixat de bombardejar el Líban. Ahir va fer una desena llarga de morts al sud del país.
Aquest migdia sortirà del moll de la fusta una nova flotilla cap a Gaza, malgrat la tensió diplomàtica entre Espanya i Israel.
En les últimes hores, Israel ha convocat la número 2 de l'ambaixada espanyola a Tel Aviv per la crema d'un ninot de Netanyahu durant la celebració de la Setmana Santa a El Burgo, Màlaga.
Benvinguda amb tots els honors als astronautes de l'Artemis 2.
Familiars, amics i membres de la NASA han rebut la tripulació en un acte públic després del viatge a la Lluna, una experiència que han pogut compartir amb tots els presents.
Dos escaladors de 30 anys estan en estat crític per un accident a Montserrat.
Són un home i una dona que aquest dissabte feien una via d'escalada al sector conegut com el Columpi, quan els han caigut pedres de grans dimensions a sobre.
Hongria celebra avui les eleccions més importants del país d'aquestes últimes dècades.
8 milions d'hongaresos ja voten des de les 6 del matí. Si les enquestes l'encerten i el primer ministre ultranacionalista Víctor Orbán per les eleccions, serà la fi d'una era.
El govern espanyol critica el discurs del rei emèrit, Joan Carles I, en recollir un premi literari a París pel seu llibre de memòries.
El rei emèrit va dir, entre d'altres coses, que ningú és profeta a la seva terra i, tot i admetre errors, va posar en valor la seva tasca durant la transició. El ministre de Cultura insisteix que el que ha de fer és demanar disculpes.
El sindicat de pilots de Lufthansa convoca una vaga per demà i per dimarts.
Pel conflicte i pels salaris de les pensions. Segons un comunicat del sindicat, la protesta afectarà una part dels vols de la companyia i de les seves filials CityLine i Eurowings. Una temporada mitjana alta, Lufthansa manté prop de 200 vols diaris als aeroports espanyols.
L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, es tornarà a presentar a les eleccions municipals l'any 2027.
Salelles ha destacat la feina feta amb Junts i Esquerra al govern i considera que és un pacte que es pot tornar a reproduir de cara al proper mandat.
Estiu 1993, de Carla Simón, és la millor pel·lícula catalana del segle XXI, segons una enquesta del diari Ara.
S'ha fet a 200 crítics i experts en cinema de Catalunya. El podi el completen dos documentals, En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà.
I el derbi és blaugrana.
A l'interior de l'Ele, per De Jong. De Jong supera Dimitrovic, aguanta la pilota, espera l'arribada d'algun company. De Jong pica la pilota, la controla el Rashford, gol!
El Barça guanya per 4-1 l'Espanyol en un partit que serveix per encarrilar encara més la Lliga.
Amb gols de Ferran, Rashford i Lamin i de Pol Lozano per l'Espanyol. Els de Hansi Flick ja preparen la tornada dels quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid d'aquest dimarts.
Segons els càlculs de la redacció del suplement, perquè el Barça sigui campió de Lliga, ho ha de guanyar tot fins a arribar al dia del Clàssic, que crec que és el 10 de maig a l'Spotify Camp Nou, i aleshores tampoc li val l'empat. Ha de guanyar contra el Madrid el dia del Clàssic, i sí, serà campió contra el Madrid al Camp Nou el 10 de maig. Si ho guanya tot fins aleshores, crec que són 3 o 4 partits. Marina Laminos, portades dels diaris, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà, del Barça i de Rosalia.
Sí, a l'Ara, fotografia vertical que ocupa pràcticament tota la plana d'un carrer d'Islamabad Talks, anunciant les negociacions al mig del carrer sobre aquest cartell. Si sobrepassa el titular, la guerra en suspens, i destaquen també
també en portada una entrevista a la vicepresidenta de la Comissió Europea per la Transició Neta, Teresa Rivera, que afirma que Europa no és menys competitiva que els Estats Units. Precisament sobre els Estats Units, a l'avantguàrdia, a la part superior, els quatre astronautes de l'Artemis 2, un èxit que fa somiar en Mart. A la part central de la portada, sondeig de l'avantguàrdia que apunta que PP i Vox consoliden la majoria davant una esquerra en rescisió. I a la part inferior de l'avantguàrdia, una altra fotografia, en aquest cas és de Lamine Yamal, celebrant un gol d'un Barça que fa un pas de gegant, diuen, per guanyar la Lliga. Avui el periòdico canvia de nom i es converteix en el periòdico de Rosalia. Sobre fons vermell, una il·lustració de la cantant, vestida com si fos una santa, amb un cor amb lux al pit, li dediquen una sola paraula, benvinguda. I al punt avui expliquen en portada que cada vegada hi ha més intrèpids que sobrevolen la indústria i que l'oportunitat d'innovar en activitats tradicionals és per un emprenedor sense experiència en aquest sector.
A l'Espremsa editada a Madrid, protagonisme per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
Al País, fotografia del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, arribant a Islamabad. També en portada, el País fa públiques algunes de les cartes de disculpa de presos d'ETA, per exemple, una que diu: el patiment és irreparable, però intentaré curar ferides. I a la raó, J.D. Vance encaixa mans amb el primer ministre del Pakistan, diuen els Estats Units envien vaixells per desminar Hormuz mentre negocien la pau amb l'Iran.
Ens hi ha per molts anys, avui bufa 49 espelmes, Gemma Mengual.
Cada esportista, a part de ser esportista, és persona. I
té... Ha estat una de les millors nedadores de natació sincronitzada a nivell mundial. Entre el seu palmarès destaquen 24 medalles mundials, 18 medalles en campionats d'Europa i 2 medalles olímpiques.
62 espelmes, Meritxell Borràs.
Nosaltres som els responsables, per exemple, de tot el que és els treballadors públics. I aquest...
Farmacèutica de formació, va militar Convergència fins a la refundació del partit, va ser la consellera de Governació durant la presidència de Carles Puigdemont i va acabar a la presó com a conseqüència de l'1 d'octubre. Des del 2022 és directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
64 espelmes, Carlos Sainz.
Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios!
És la veu de Luis Moya, excopilot de Carlos Sainz durant el Mundial de Rallys del 1998. El cotxe es va variar a 700 metres de la meta quan anaven primers i van acabar perdent el campionat. Desgràcies a banda, al palmarès de Sainz hi consten 2 mundials de ral·lis i 4 de cars.
A la vida social, Louis Tomlinson aterra avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Ferrer.
L'exintegrant de One Direction porta el seu tour de presentació del seu nou disc, How Did I Get Here, a la ciutat, acompanyat de Pale Waves. Avui interpretarà tots els temes en directe a les 9 del vespre, encara queden entrades a partir de 64 euros.
I el musical Ànima torna als escenaris aquests dies al Teatre Tívoli.
L'obra de Víctor Casademunt, Marc Gómez, Blanca Bardagil i Oriol Borés, protagonitzada per la Paula Amàlia, ens situa en el Hollywood dels anys 30. Allà ens presenta la Greta, una jove que assumia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades entre 28 i 60 euros.
Al Teatre Texas... per Magel.
L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar, dirigida per Victoria Spoonberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto, explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endinsa en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui, a funció de 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fugida social.
L'Ester és la persona més divertida de la comarca. No és d'estranyar que tothom li agradi tenir-la a la vora. Sempre té el millor comentari a punt per fer esclafir a riure al seu públic. I si la cosa es refreda, es treu del barret una dinàmica de grup. Els dies de cada dia, les obligacions bloquegen la seva agenda, però els caps de setmana són una oda a l'extraversió. Rodejada permanentment de grata companyia, tots són esmorzars de forquilla, aniversaris, actes benèfics, bars, restaurants... i de tant en tant, uns moviments de maluc a la discoteca. A casa, en canvi, només hi passa el temps just i necessari. Ningú té referències de l'Ester com a anfitriona. De fet, l'únic que fa entre aquelles quatre parets és dormir. El seu pis representa el corrent més radical del minimalisme. Les parets són nues i no té mobles, només un llit. Si no fos per l'olor a tabac, sempre assegura que està a punt de deixar-ho, semblaria que allà no hi viu ningú. I ja li complau a l'Ester donar aquesta impressió, perquè sap que si es quedés a casa tota sola,
els seus pensaments la vindrien a visitar. I l'Esther, abans de tirar-se per la finestra, fins ara sempre ha preferit emprendre la fugida social.
Música.
Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música o bé passa gana. Potser somien gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya. Reunions a les 12, concerts a les 12, doble com la Hannah Montana. Actors servint copes, fent hores i hores, la vida d'artista és precària i toda mi gente se mueve. Con poder se busquen los cheles, cuidado no se enteri un jefe. Que tens fora el curro el teu propi projecte i toda mi gente se mueve. Con poder se busquen los cheles, per la ràdio i la tele, que al vespre se queden doblant fins al cierre.
Un minut per arribar a les 8. La Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Avui arribarem amb Llunc, Rajola i Saxeni, que col·laboren en aquest nou tema, Famós Català. Un tema que parla de la precarietat del món artístic català i del contrast entre la imatge d'èxit i la realitat de molts músics.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Y toda mi gente se mueve, con poder se busquen los cheles, porque soy un famoso catalán, siempre es municipal la piscina. Soy un famoso catalán, felicito completa cocina. Y para todos los festivales y de empalme cap a la oficina. Y toda mi gente se mueve, con poder se busquen los cheles, porque soy un famoso catalán, siempre es municipal la piscina.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Calla, calla, que m'han etiquetat un reel d'esta meva. Hoy se come.
Amb Roger Escapa.